Diumenge, 14 de novembre 2010. Arriben, de nou, una setmana més, els vostres majares preferits. Benvinguts a l'Assemblea Majares, el programa que tota sogra voldria com a gendre.
Els fets. Portem més de 2 mesos d'interferències al 96.6 que anul·la la nostra emissió amb 2 mola FM, emissora responsable. Aproximadament en el 50% de la ciutat de Barcelona ja no se'ns escolta. La Generalitat diu que això és un procés llarg. El Ministeri de Foment i Indústria que l'expedient està a Madrid. En total, som com una pilota que va d'un lloc a l'altre. Ens estan enganyant. Com voleu que facin res si els mateixos estaments els han donat 181.000 euros en subvenció a l'emissora que interfereix. Diguem-ho clar i català. No respecten la nostra feina de 30 anys. Això és censura encoberta per l'administració.
Contrabandistes, benvinguts un diumenge més a l'Assemblea Majares. Ja ho sabeu, aquest magocine dominical, ara quinzenal, que ens acull la casa de Contrabanda FM 91.4, www.contrabanda.org, des de fa ja 13 anys i mig. Bueno, comencem ja les presentacions, anem al trapo. Tenim aquí fullejant el llibre tot encuriosit, Eduardo Manos Tijeras.
Sí, bueno, tenia ganes de tenir-lo entre les mans i aquests dignes d'anar-se'l mirant.
Ara explicarem quin llibre.
Contents i fem un misteri, no?
Exacte, farem un segon de misteri. Bueno, un servidor, Néstor Chemahara, començant el programa des d'aquí els botonets. Després ja sabeu que anem alternant una miqueta amb don Eduardo, així en funció de, bueno, de les necessitats i capacitats del diumenge en qüestió. I l'invitat que tenim avui, que ja us ho vam una mica anunciar la setmana passada, és el Johnny. Bona, Johnny, em sembla...
Bona tarda.
Després, ara em comentaves, després d'uns quants anys de no trepitjar aquí Contrabanda.
Sí, feia temps.
Pues el Johnny, que ens ve presentar un llibre anomenat Que pagui Pujol, que molts de vosaltres, molts oients d'altra banda, segurament ja coneixereu, haureu sentit a parlar aquestes últimes setmanes, i altres potser no, i bueno, del qual estarem parlant durant sobretot la primera part del programa i també acompanyant amb la música adequada. Bueno, això i més coses segurament en el programa d'avui. Esperem tenir, bueno, trucades vostres com sempre, perquè no siguem els tres que estem avui els únics que fem programa, en un telèfon que no canvia, el 93 77 66.
Però no només tenim un telèfon.
No pas.
També tenim un correu electrònic,
que és assembleamajares@gmail.com.
Yep.
El tindrem obert, que mira, nosaltres no ho utilitzem molt això, però sí que a vegades també és pràctic que si, bueno, ens escriviu ara al moment o això, aquestes coses que es diuen xats, pues, també us voleu comunicar.
En el xat, sí, en el Facebook no, que som anti-Facebook.
Bueno, això ja seria tot un debat.
Jo tampoc tinc Facebook.
Bueno. És que això és un debat contrabandístic.
Esta sí, ha sigut l'últim debat en la llista de correu.
Però sí, ja són coses internes.
Sí, sí.
Però bueno,
ja... Otros asuntos, otros quehaceres.
Bueno, pues la gent així que, bueno, que sigui una mica més vergonyosos o us faci pal trucar-nos, podeu utilitzar això, aquest mitjà, assembleamajares@gmail.com. També pot ser que ens estigueu escoltant en diferit, sigui la reposició del proper diumenge o sigui des del blog, que és majares.contrabanda.org, majares.contrabanda.org, on trobareu tots els podcasts.
Això sí que és una gran eina, eh?
Sí, practica, i on esperem que també, a part descarregar-vos o escoltar els programes, pues, també, si voleu, deixeu els vostres comentaris. Podcast Eina, pues, que evidentment tenen molts altres programes de l'emissora, i també la ràdio en general, amb els seus especials, els seus monogràfics i sortides al carrer vàries, de tant en tant us ho recomaneu. El podcast en qüestió és podcast.contrabanda.org, i si per exemple aneu ara, trobareu ja penjat l'última sortida al carrer que vam fer, que és la del Forat de la Vergonya, de fa unes 3 setmanes, i allà la podeu escoltar, igual que, bueno, la cobertura que es va fer a la vaga general i, bueno, altres mogudes, no? Etcètera, etcètera.
Sí, i ja sabeu, si voleu contactar amb la ràdio a nivell generalista, no? Si teniu alguna proposta de programa o voleu enviar-vos una maqueta o, bueno, fer-nos crítica, el que sigui, és contrabanda@contrabanda.org. I si ens voleu regalar alguna cosa o paquetes bomba o ja se sap, 748
del 080 a 80 a Barcelona. Bueno, doncs això, informació logística, anirem repetint, i com heu vist, hem començat el programa avui una setmana més amb una cunya del company Picarol, membre de Ràdio Pica, que igual que Ràdio Bronca s'està ben interferida cada cop més per Mola FM, emissora que il·legalment està matent en el 96.6 del dial de Barcelona, tot i tenir només llicència a Sabadell. Un tema que, bueno, aquí suposo que aneu sentint ja diversos programes, i del qual, si voleu més informació, el millor que podeu fer és anar a la web de radiopica.net o radiobronca.info, on allà es van actualitzant les notícies i totes les novetats que el periodisme d'investigació que estan desplegant, doncs, van traient, a més, en moments tan interessants com aquests preelectorals, on totes aquestes conxorxes comunicativo-polítiques, doncs, bueno, despleguen el màxim de... d'artimanyes. Bueno, des d'aquí, evidentment, el nostre suport als companys de Bronca i Pica, i anirem informant-vos de com va anant, bueno, tota aquesta situació, una situació que aquí Bronca, a Contrabanda, ja hem patit en altres ocasions i que, pues, no ens cansarem de denunciar, que és la de, bueno, com estem devenuts les ràdios lliures com a element més dèbil del dial de l'FM i com a, bueno, pues, com a part més amenaçada per aquestes ràdios pirates comercials que mercadegen amb els dials i que, pues, bueno, pues que evidentment no tenen problemes a tapar. Emissores que tinguin 20 anys com nosaltres, 25 com Pica o 20 i tants com...
25 com Bronca, 30 Pica,
sí,
ja.
Sí, és que ja em pierdo. Molts 30, anys, vamos.
Pica és de 80, 81.
81.
Sí, no?
Sí.
Mira, a veure si...
29, farà 30.
El Picarol i Ràdio Pica és el principal responsable de que jo estigui avui aquí.
Ja m'imaginava que sortiria...
Ara ho anirem explicant. Molt bé, molt bé. Mira quin lligam hem fet aquí, més ben fet, eh? Molt bé.
Ja anem donant pistes.
Doncs pues vinga.
Musiqueta, què posem?
Barcelona.
Som. We'll be right back.
aquesta és una cançó d'Antidomàtics Barcelona que ens servirà per introduir una miqueta el que parlarem avui. Bé, aquest és una
molt ben escollida, molt ben escollida.
Bueno, tampoc tenia molta gràcia, però bueno, Antidomàtics, a mi m'agrada molt, o sigui, m'encanta el so brut que tenen aquestes gravacions i a més les parts aquestes que tenen de directes i coses així.
Jo canto en alguna per aquí.
Sí, no? Segur. I res, doncs avui parlarem de Barcelona i d'aquesta música que l'he introduït, no? Bueno, Barcelona no només Barcelona, perquè aquí posa Barcelona, però suposo que també... No han de ser tan metropolitanos o
no,
tant,
no? No, hi ha algunes sortidetes, excursions, sí. Així, rotllo Cumbayà,
Bueno, doncs centrem una miqueta el tema, perquè potser hi ha gent que, com ho hem dit al principi, que sí que coneix...
Estàs col·locada, no?
De quin llibre parlem, però hi ha altra gent que no, que Pagui Pujol no és una crònica de l'ascens al poder de la convergència burgesa, no, tot i que potser sí. No,
ni del rock català.
Ni del rock català. Sinó que és una crònica punk de Barcelona i Roderes dels 80, o és el que, bueno, de fet, el Joni ens pugui definir, no sé com ho diries tu, una
sí,
frase.
Sí, sí, o sigui, és com el subtítol del llibre diu, una crònica punk de la Barcelona dels 80. No es queda només en Barcelona, però sí que la crònica és sobre Barcelona. Després hi ha això, petites anècdotes, algun viatge, coses així. Parlo també una mica de l'entorn, en el sentit de que surt bastant Cornellà, per exemple, surt algú de Santa Coloma, però és una crònica sobre la Barcelona dels 80, des d'una òptica punk.
Molt bé.
Després entrarem...
És d'una òptica punk històrica. No? Perquè seria, vull dir, gran box. A mi m'agrada veure que realment ja fa temps que veus, no?, llibres de cròniques sobre el punk anglès i aquestes històries, però sí, com sí. Realment són noves maneres d'escriure històries, reculls o històries, i que, bueno, a mi m'ha agradat molt, i m'ha agradat molt obrir el llibre i veure tanta fotografia, tanta cartell, perquè, clar, se'n van, o sigui, obres amb tants mitjans, no?
Clar, no és una crònica musical. Llavors, sí que considero que és una mica de memòria històrica, no tan antiga com altra memòria històrica que també és necessari recuperar. I de fet el llibre comença amb un capítol que es diu Els anys previs, on situa una mica el com i per què jo estic aquí des del context del meu avi, que era de Tamarit de Llitera, a la Franja de Ponent, zona col·lectivitzada durant la Guerra Civil, fins a arribar als 80.
Abans ho parlàvem així amb els, bueno, quan abans d'entrar a l'estudi, que bueno, que evidentment, bueno, jo almenys ho entenc així, que també, clar, com tu dius, és un llibre bàsicament escrit des de la teva pròpia perspectiva i vivències. L'has escrit sol?
Sí, 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 no, jo sempre dic que no és el llibre sobre el punk a Barcelona, sinó és la meva aportació, són les meves memòries juvenils. Llavors és el que jo he viscut, la meva experiència, intentant posar-la en un context que és Barcelona i els anys 80, explicant una mica, doncs, o sigui, que la gent que ho llegeix ara i que no ho va viure, que poc pugui veure les diferències entre la Barcelona de llavors i la Barcelona d'ara, però està clar que són les meves memòries i és la meva experiència. No pretén ser la bíblia del punk barceloní.
Clar, perquè sempre que surten iniciatives d'aquest tipus, clar, és fàcil que sempre surti la gent, igual que passa amb els recopilatoris o amb qualsevol tipus d'intent recopilatori, no? Bueno, o de recuperar memòria musical, no? De que sempre et diguin falta no sé què, trobo falta... Però, bueno, evidentment,
clar, sí, sí,
sempre
jo,
un punt de personal.
O sigui, he intentat fer un treball el més real, fidedigne possible, però, com estic dient en totes les presentacions, aquest llibre és un vòmit. És un vòmit des del principi al final. El vaig escriure en 3 mesos. Sí, em va sortir de dins. L'única diferència és que el vòmit normalment et surt tot de la panxa, i jo dic que això ha sortit un 30% de la panxa, un 30% del cor i un 30% del cap. Però és un vòmit. Llavors és el que jo tenia en el cap ficat, que va sortir d'aquesta manera concreta, i sense després intentar donar-li la forma històrica perquè fos la bíblia del punk, sinó que des del primer moment tenia clar que era, o sigui, simplement les meves memòries en aquest aspecte.
Però més enllà d'una necessitat personal, bueno, comentàvem ara amb tu abans també, suposo que també ho veies com un forat que hi havia, no? Per tant, potser una necessitat de que algú escrivís, en què s'ha dit des del seu punt de vista personal, sobre aquesta època, centrat realment en el nostre àmbit més proper,
sí,
que potser
no
abundat, no, fins ara.
No sé si tant una... pel fet de que no s'hagi escrit res, sinó amb el temps sí que me n'adono que nosaltres, en el... o sigui, quan érem joves, quan vam començar l'activisme, vam passar, diguéssim, de ser punks autodestructius a ser punks activistes, vam trobar a faltar gent una mica més gran que ens ensenyés com moure'ns en aquest món de l'activisme quan vols canviar les coses, quan per en positiu, diguéssim, no? I llavors sí que espero que aquest llibre pugui servir a gent jove, a gent que no ho va viure, per entendre algunes coses i també per aprendre's a moure's, no? És una... No és nostàlgia realment, sinó que és una reafirmació política i social de que si quan érem joves ens deien que era normal que en ser joves fóssim rebels, perquè quan ets jove has de ser rebel i després el temps passa i tot canvia, doncs és precisament dir que no canvia res, i si canvia és a l'inrevés. O sigui, jo ara amb 42 anys sóc molt més radical del que era amb 15 anys, perquè la meva experiència m'ha ensenyat que el món era molt més xungo del que pensàvem, i si amb 14-15 anys érem capaços d'autodestruir-nos perquè vivíem en un món que consideràvem que era una merda, ara ja no som capaços d'autodestruir-nos, però en canvi pensem que és molt més merda del que pensàvem, molt més xungo, i llavors se li ha de plantar cara molt més conscientment, diguéssim.
Bueno, està bé que diguis també això de que, bueno, l'importància per la gent jove, que en el fons no deixa de tenir molts d'aquests grups dels quals parla segurament com dels principals referents, que és el que passa amb el punk, no? Que potser amb altres estils musicals no tant, però que no deixes de veure, igual que segueixes veient joves amb camisetes de Cortat o La Polla, també amb un altre nivell, amb camisetes de grups d'aquí, de l'Odi, Subterranean Kids o el que sigui, sense segurament conèixer tant quin context era ni quina era la realitat, sinó, bueno,
ben heretat aquestes cançons, no? Arriba per les lletres en moltes ocasions. El que passa també és que s'han perdut o ens han tret moltes llibertats en aquests 20 i pico 30 anys. Llavors la llibertat era bastant més real que ara, la llibertat d'expressió, per exemple. No sé, hi havia, nosaltres quan vam començar d'alguna manera a moure'ns en aquest context contracultural, doncs tots miràvem la revista Star, i la revista Star avui en dia moltes de les portades i dels còmics, de les historietes que incloïa, estarien censurades i no podrien sortir al carrer perquè es feien en plena llibertat, i avui en dia...
Bueno, serien codificades adults, no? O...
Sí, però inclús en molts casos jo crec que es prohibiria la venda, com, no sé, com va passar amb el Jueves amb lo del Príncipe això.
I si ha passat en publicació amb tanta força o una tira comercial així, que no passaria, no? Una cosa
també
més petita.
Musicalment, per exemple, no vull ni pensar-hi què passaria si una persona, per exemple, com Fermín Muguruza, fes lletres com les que cantava l'Odi Social o Antidogmàtics fa 20 i pico anys. Mm-hmm. O sigui, segurament si ja cantant el que canta, vull dir, vigilant el que escriu o el que fa públic del que escriu, i el persegueixen, si anés a De Güello, com anaven tots aquests grups, seria una cacera de bruixes. Continua.
Bueno, ara que hem tret diverses vegades la referència a l'Odi Social, el títol del llibre, segons la gent més mínimament fan, no, d'aquesta època, pues sabrà que és un disco, bueno, o una
maqueta,
no? Un lema d'una cançó de l'Odi.
És el primer single de l'Odi.
Però el vas escollir, bueno, a part de per una cançó referencial, per també alguna qüestió, no sé, que crec que englobava...
Són diverses coses. El que pagui Pujol era el primer single de l'Odi. És un disc que es van autoproduir amb el suport dels companys de La Roca. I se'l van anar a fer a Itàlia perquè llavors era la manera de no pagar SGAE i estalviar-te uns diners i que et sortís més barat. Però amb el temps, bueno, la portada, els que no coneguin, es diu que pagui, el disc es deia Que pagui Pujol, sortien tres nois amb xupes de cuir, tampoc amb una estètica 100% punk, però d'alguna manera sí que s'intuïa, i saltant la tanca del metro, i es deia Que pagui Pujol. Amb el temps, el Que pagui Pujol es va utilitzar en qualsevol situació d'expropiació o de no pagament d'una cosa que s'havia de pagar, però també es va convertir en un crit tribal, en el sentit de que nosaltres en qualsevol moment senties Que pagui Pujol i ja sabies que era algú de la tribu, diguéssim, no?
Era una contrasenya, no?
Sí, sí, sí. I llavors... El títol del llibre és perquè hi havia diversos grups a Barcelona. L'Odi Social eren els més compromesos, diguéssim, o els que participaven més en activitats político-socials, i jo era dels de l'Odi, o sigui, era completament seguidor d'aquesta banda i doncs situa en aquest context.
I els que no eren de l'Odi, de quin grup eren?
Bueno, hi havia GRB, hi havia Subterranean Kids,
que hi ha hardcore,
sí, però, o sigui, ja eren els...
Clar, que aquí és una...
Després hi havia Antidogmàtics també, el que passa és que Antidogmàtics van estar una temporada aturats per qüestions del servei militar, però són els tres grups que en aquells anys van estar fent més actuacions i ja de la segona generació, diguéssim, perquè abans sí que hi havien hagut els grups punkis Último Resorte, Cangrena, Frenopàtics, i l'Odi d'alguna manera també ajuntaven les dues vertents, perquè si bé van començar el 81-82 i eren un grup punk, diguéssim, amb el temps van evolucionar cap al hardcore i van ser uns dels que van tenir una vida més extensa, diguéssim.
I jo volia preguntar-te, o sigui, com et va sortir la idea? O sigui, per què? O sigui...
La veritat és que no ho sé ben bé. Jo sempre he escrit. Una altra cosa és que publiqui o no, però he escrit lletres de cançons, feia moltes lletres per Antidogmàtics, per exemple. He escrit poesia, he fet columnes periodístiques, a part dels fanzines, que en aquella època vaig fer uns quants fanzines. I fa dos anys... vaig començar a sentir la necessitat d'escriure. Llavors vaig estar un parell de setmanes rumiant fins que un col·lega que no ho va viure em va dir, si vols escriure, deixa de rumiar i comença a escriure. I l'endemà vaig començar a escriure. En principi el que pretenia era d'alguna manera reconèixer la feina de la formigueta, diguéssim, o sigui, reconèixer
les petites coses, no?
Exacte, la tasca de totes aquelles persones que fan les coses perquè sí, sense pensar-s'ho dues vegades, però que amb totes aquelles petites cosetes que es van fent de manera anònima i individual aconsegueixes que hi hagin coses que funcionin, no? I aquest era el principal objectiu. Llavors vaig començar sense ordre cronològic, el llibre finalment té un ordre cronològic, però vaig començar sense un ordre cronològic a escriure un capítol que era la importància de les petites coses sense importància, i que al final en el llibre s'ha seguit un ordre cronològic, els capítols van per anys i cada capítol està subdividit en molts minicapítols que porten alguns d'ells aquest títol de la importància de les petites coses sense importància.
I les coses importants també hi ha, no?
Sí, les coses importants són coses realment importants, considero, i les coses que passen és una, diguéssim, agafant distància sense valorar si és positiu o negatiu o si va ser positiu o negatiu, però explicant coses que realment van passar. I l'altra subdivisió, la quarta i darrera, són preguntes que ens podíem fer als anys 80 i preguntes que em puc continuar fent ara.
Bueno, deia que els Majares encara... Bueno, jo els havia fullejat una miqueta en algun dels llocs que s'ha presentat, que és un tema que després parlarem, però també... Bueno, ha estat un esforç bastant poc habitual, ja ho xerrarem ara, Però bueno, ara estàvem fullejant i llavors pues, part també us farem preguntes com a lectors o futurs lectors que esperem que també faci la gent que està escoltant perquè bueno, segurament a vegades molta gent que ens truca aquí també de tant en tant pues, bueno, ens demana alguna cançoneta d'aquella època o bueno, et fa comentaris també recordant certes batalles i bueno, pues avui seria un dia ideal perquè truquessin.
Sí, sí, avui és el dia.
Exacte, 933177366, 933177366. Avui va, fins i tot podríem fer això de canciones a la carta. Ja sí, ho fem bueno, a vegades, bueno, però...
La carta, sí, podem fer-ho. No. Però de grups de Barcelona de punk dels anys 80.
De la Gran Barcelona.
Discos editats dels anys 80.
De la Gran Barcelona. Va, escoltarem un d'aquests grups que ja n'hem comentat aquí. A més, aquí de tant en tant... Feia temps que no, però de tant en tant el posem. A més, en alguna dels membres en concret li tenem una apreci contrabandista especial. Són els GRB i és una cançó curteta que després, mira, ens donarà peu a preguntar-te una cosa que... que jo crec que també potser té el seu interès. La cançó es diu No al servicio militar i ja podeu intuir de què parla. GRB. Bueno, aquí teníem els GRB. De quin disc ho hem tret, això, Edu? Que és un disc que...
El primer, no?
Ja, no? I és una recopilatòria que va sortir fa uns 4 anys, més o menys, o 5, no ho sabia dir. I sí, és del primer disc. Ara ens deia el Johnny que... Sí, de fet era d'un grup anterior que havia tingut gent de GRB, la lletra.
Sí, és de la maqueta això, eh? No era ni disc en el seu temps. És la primera maqueta de GRB en format cinta casset, com es feia bueno, com feien la majoria de grups. Les primeres edicions GRB, Antidogmatic, Subterranean Kids, HHH, eren en casset. Els únics que no van fer casset jo crec que van ser l'Odi Social.
I com us deia la cançó, bueno, el títol és prou explícit, no? El servicio militar. És un tema, jo crec que tots els grups d'aquella època devien tocar, no? Més o menys, i no com una qüestió de postura només ideològica, sinó com una qüestió de resposta a un fet que et tocava ben de prop i que els grups els influïa
sí, sí,
en la seva pervivència.
Sí, moltíssim. No? Fins que el 84-85 els punks, diguéssim, comencen a prendre consciència del que implica la mili i a plantar cara, va ser una cosa que gairebé ningú no podia saltar-se, a no ser que tinguessis molta imaginació i força de voluntat, perquè sí que va haver-hi gent com el baixista de GRB, el Juanito, que abans havia estat a Último Resorte, que es va fer el boig. O sigui, va anar a la mili i un cop estant al quartell es va fer el boig per sortir-se'n.
Sí, sí, que ara és fàcil de dir això, però bueno, que té els seus riscos.
O sigui, pensar-ho és molt bèstia, fer-te el boig envoltat de militars i... Després, a nivell anecdòtic, per exemple, un altre baixista, el Poli, va ser el primer punk barceloní que es va declarar objector. I a partir d'aquí ja sí que va ser una cadena que va anar creixent fins que vam acabar, entre tots i totes, tombant el servei militar obligatori.
Bueno, això és una d'aquestes coses que, bueno, nosaltres potser una de les primeres generacions en viure el canvi, tot i que, bueno, encara ens va tocar, en certa forma, els últims coletazos, no?, de demanant pròrrogues i alguns mesos d'insumissió, però realment, clar, gent, pues això, nascuda a partir de principis dels 80, és una cosa que li queda molt lluny i li sembla a algú superantic, i és fa res, això és un servei militar obligatori va estar passant en aquest país fins fa retent pocs cops i més d'una dècada de govern socialista no va acabar amb ell i bueno, és una cosa que s'ha de recordar i a més que també va suscitar un moviment contestatari que jo crec que bueno, almenys vist des de fora aquella època a Catalunya
va ser la victòria juvenil gran. Jo crec més bèstia dels darrers anys una lluita de molt de temps, perquè va ser una lluita de gairebé 30 anys, des dels primers objectors a finals dels 60, que eren testimonis de Jehovà, fins als 90.
No, és important que això no s'oblidi. L'altre dia al Forat, fent connexió amb la presó que es va ocupar per fer el Hack Meeting a Zaragoza, ens comentava la gent que organitzava, que era en general gent jove, que els hi havien vingut gent que havien estat antics insumisos presos allà a Zaragoza, també un lloc amb tradició que també va tenir força repressió, i tradició castrense, però bueno, és la forma també per resposta a tradició insumissa.
Sí, molta gent.
I la importància que dèiem, doncs, també de recordar això, que...
Músics, molts músics també insumissos a Zaragoza.
I bueno, suposo que en el dia a dia, o la forma de funcionar els grups, també els devia afectar, ja, més enllà de la ideologia, el fet de que et segrestin, no?, els membres del grup durant un any o un any i pico, que devia ser encara aquella època.
Sí, i encara després, amb la insumissió, el Corazón del Sapo, per exemple, van tenir diversos membres empresonats, i clar, l'empresonament és una cosa que comença sense avisar, però tampoc saps quan acaba. O sigui, la situació era molt de viure el moment, realment.
I creus que hi havia potser alguna altra, no sé, qüestió o tema que aglutinés també tanta gent en contra? A vegades té la impressió que el punky d'aquella època, que no era polititzat, bueno, tu has estat explicant exemples que no, però bueno, el cas de la insumissió no mostra que no, però no sé si també amb altres aspectes arribava a haver tant consens.
Bueno, jo el que intento també d'alguna manera explicar en el llibre és que no... O sigui, vam començar sent punks amb una, com una resposta al sistema en el que vivíem, al món en el que vivíem, que creiem que era una merda, però al principi eren punks autodestructius, diguéssim. El nostre rebuig al sistema es plasmava en la capacitat d'autodestrucció a través de les drogues, de l'alcohol. Per això els imperdibles, enganxats a la carn, que avui en dia hi ha els piercings, però diguéssim que els piercings en principi es fan d'una manera més escèptica. En aquell moment tu agafaves un imperdible, te'l ficaves a l'orella o a la galta i sorties al carrer i provocaves un rebuig brutal en la gent quan te la creuaves, qualsevol tipus de persona. El que passa és que amb el temps la nostra capacitat d'autodestrucció va anar minvant i va anar creixent una capacitat de resposta cap a les injustícies socials, que és el que en principi havien provocat la nostra capacitat d'autodestrucció. Llavors, a partir del 84, per diverses condicions, entre elles les visites musicals de grups de fora, vam començar a prendre consciència i vam començar a redirigir la nostra ràbia. I d'aquí, bueno, vam començar a participar en les primeres manifestacions contra la OTAN, vam començar a ocupar cases i ja, diguéssim, que vam entrar en una dinàmica social de lluita envers l'Estat. Sí, sí, sí.
Suposo que és com el pas aquest generacional, no? de veure tot el fracàs o tot el muntatge de la seva transició, no? O,
després, casa escala, etcètera.
Àmbit social, que això no està identificat només en el context moment, llavors és com la reacció juvenil en aquestes coses, i doncs, està clar que doncs, un viral nou és una cosa que va néixer a posar que va néixer
un vigent
de tot
arreu,
o vas passar per gent jove, ni llista, ni llibre, no? Però que llavors va vincular, suposo que per facilitar certes coses, això, a mesura que hi ha aquesta reacció, tota la farbacència del nihilisme primer, però que ràpidament es vinculen.
Sí, en principi jo crec que precisament per això, per aquest rebuig radical i frontal a la societat i al sistema tal com estava muntat, s'utilitzaven dues simbologies contraposades, que era per una banda la creu gamada i per l'altra banda la d'anarquia. El que passa és que nosaltres teníem clar O sigui, jo crec que la majoria de punks, però bueno, quan parlo de nosaltres parlo del, de la gent de la meva generació a Barcelona, teníem clar que no érem fatxes, teníem clar que no érem comunistes, encara llavors hi havia la Unió Soviètica, teníem clar que no érem socialdemòcrates ni demòcrata cristians ni socialistes, per suposat, en el sentit del socialisme que entenem en aquest país com el socialisme del Partit Socialista Obrer Espanyol o del PSC en el cas català. I llavors, molt ràpidament vam deixar d'utilitzar ja creus gamades. No sé, podíem... o sigui, jo realment alguna vegada sí que havia portat una creu gamada, però amb 14 anys, amb 15 anys, ja no. Aquí en el llibre crec que només hi ha una foto on surt una creu gamada, i també és una persona quan tenia 13 anys aproximadament. Sí, sí, aquí està. Clar, és al principi, perquè després ja no. Llavors, nosaltres teníem molt clar que no érem de cap d'aquestes opcions polítiques, i ens vam adonar molt ràpidament que quan parlaves d'anarquia o d'anarquistes, la gent et mirava com el hombre del saco, el coco, no? I si bé vam començar, jo crec, com a antítesi, a utilitzar la A, en el fons sí que crec que inconscientment sabíem on ens estàvem ficant o el que estàvem utilitzant, i llavors amb el temps sí que el punk es va convertir en el nostre temps en una vertent del moviment llibertari. Totes les nostres activitats politico-socials estaven envoltades del moviment llibertari. Des de quan vam començar a ocupar les primeres manifestacions, nosaltres el que miràvem era, per exemple, les activitats de l'Assemblea Llibertària del Barcelonès, que eren la xarxa d'Ateneus Llibertaris. Són els primers també que ens van donar suport quan vam ocupar les primeres cases. I després ja amb el temps, doncs, nosaltres mateixos vam començar a formar part d'aquesta xarxa, i quan vam ocupar Cross 10, per exemple, a Sants, que és la primera casa que guanya judicis i que evita els desallotjaments, ocupem la casa per fer un Ateneu Llibertari, es deia Ateneu Alternatiu Llibertari de Sants.
Com això, una cosa que va començar el moviment llibertari no tant potser punk, però que després amb els anys de perill era,
sí,
punk,
sí, sí, sí.
No era...
sí, però perquè el diguéssim que el natural seria que els ateneus llibertaris, bueno, els ateneus en si, però com a espais continuessin i que hi hagués un relleu generacional. Això és el que de vegades costa més. També hi ha tota la pressió externa. El cas de l'Ateneu Llibertari de Gràcia, per desgràcia, va patir molt abans de desaparèixer, però hi havia tota una qüestió d'especulació al darrere. Van patir atacs amb còctels Molotov per part dels propietaris o de la immobiliària, i finalment, per desgràcia, va desaparèixer, igual que Cross 10, que s'havia guanyat en els judicis, i després va desaparèixer per mancança de gent, de relleu generacional, no?
Hi ha bastantes fotos que recullen la història, no? d'aquests espais, igual que de... Bueno,
sí, hi ha prop de 200 imatges entre fotografies, cartells, octavetes, portades de fanzines. Sí.
Això és un arxiu que tenies còmiques. Tu?
No, és un arxiu, ja, o sigui, hi ha coses que sí, però o sigui, diguéssim que el que vaig fer va ser escriure el llibre primer en 3 mesos, i després vaig estar 3 mesos comprovant primer que les dates que havien sortit del meu cap eren més o menys correctes, i quan eren incorrectes rectificant-les, i després al mateix temps també buscant en els arxius de col·legues que ho van viure i que jo sabia que et podien tenir arxiu per acabar de donar-li forma a tot plegat. I fotografies, fins i tot vaig arribar a buscar fotògrafs periodistes professionals que havien tret fotografia d'aquesta manifestació per dir alguna cosa i que havia sortit pues, en El País o a l'Avui o al periòdico, i vaig intentar localitzar alguns d'aquests periodistes, alguns dels quals han cedit gratuïtament les fotografies, altres van voler cobrar i llavors no surten al llibre. Però sobretot hi ha moltíssimes fotografies de dos companys que s'hi dedicaven a fer fotos. Llavors l'Arturo Xalabarder, que era un punk de la primera generació, diguéssim, hi ha moltíssimes fotografies des del 81 fins al 85 aproximadament. I després el Xavier Mercader, que en el temps es va fer fotògraf professional i avui en dia treballa a l'Underrock, però hi va ser un company que va estar fent fotos des del 85 fins al... Bueno, encara avui continua fent fotos. I aquests sí que estan encantats en el treball i han cedit gratuïtament tot el material.
Si us sembla, fem un tall musical, a veure si també animem així la gent a fer un truc, i després podem entrar també una mica a veure aquesta gira presentació maratoniana, que ja ha començat fa algunes setmanes, i que el Joni ens explicarà. Bueno, escoltarem una banda, jo no sé si em parles, perquè també potser és una miqueta anterior, són els Basura, que en certa forma és més època
sí que parlo, de Trapera. Sí que parlo, perquè precisament un dels membres de Basura vivia al meu carrer, i bueno, amb l'excusa de parlar... jo no havia aconseguit el disc de la banda Trapera, perquè estava descatalogat ja i així... I ell me'l va gravar, i me'l va gravar juntament amb el single de Basura i amb el single de Mortimer, i amb aquesta excusa faig una introducció, o sigui, explico una mica el canvi generacional, el que eren els punks de la primera fornada del 76-77 i el que eren els punks a partir del 81, perquè els de la primera època ni cadenes, ni pinxos, ni pèls de punta,
ni has d'anarquia.
Exacte, i ja és la segona generació, que és a la qual jo pertanyo.
Aquí algun cop havíem portat el llibre del que es va treure sobre la història de la banda Trapa del Río, no? Em sembla Bienvenido a les cloaques, sí. Bueno, estic dient així una mica more, que va treure la gent de Monster, i havíem llegit algun fragment, i bueno, sí que retrata aquesta realitat d'una gent que en certa forma més aviat l'etiqueta de punk se li ha posat posteriorment, i potser altra gent, no? I ells, almenys en el cas de la Trevera, potser no l'havien arribat a,
bueno,
a acceptar,
va,
no?
Que l'acceptessin o no és una altra cosa, que amb el temps puguis veure i valorar si realment eren punks o no, però està clar que tots aquests grups actuaven en els pocs festivals punks que es van fer aquí. És una mica com el del Ramoncín. Per desgràcia, però clar, jo la primera imatge, diguéssim, de punk a l'estat espanyol, doncs és el Ramoncín sortint a la tele. Després, pues, prens altres camins i dius, aquest home... Sí, pobre.
Això és una cosa que tampoc... Bueno, hi haurà generacions que potser tampoc saben, no? Però el fet de que sí, Ramoncín era punky, que hi havia una banda de UBC i que...
I van fer el festival punk que va muntar el Cucsonat aquí a l'Aliança del Poble Nou, si no m'equivoco, i hi havia Ramoncín, hi havia Basura, em sembla que estaven els Mortimer, no sé si estava la Trapera, però... Però i a les revistes de l'època, l'Star i així, sí que se'ls catalogava, diguéssim, per dir una paraula, com a punks.
Bueno, en certa forma, jo una mica també ha coincidit a la sortida del llibre, del teu llibre, bueno, amb cert revival, que potser ja ve de quan va sortir aquest llibre, del retorn de la banda Trapera, sobretot en aquesta època primera, no? Més que la que retrates tu, i que ara ho comentàvem, doncs ja com l'última mostra ha estat també que el documental que s'ha fet sobre la Trapera guanyés el Festival Inèdit la setmana passada, que és un festival que aquí nosaltres havíem anat algun cop a les primeres edicions, que va començar bastant petit, i que ara és un evento molt important.
Jo vaig veure un documental aquest any que el recomano a tothom, que és Barcelona era una fiesta. I és precisament els anys anteriors al meu llibre, va sobre els anys 70, sobre la contracultura, està molt centrat amb el tema de la revista Jo Blanco, Star, dibuixants de còmics, surt el Nazario, Pepe Rivas,
L'Ocaña i això també.
Sí, 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 clar, surt el Nazario explicant totes les mogudes de L'Ocaña, surt el Pepe Rivas, que era el director de la Jo Blanco, surt l'Oriol Tramvia, el Pau Riba,
el Mariscal, potser,
sí, surt el Mariscal, surt l'Only You, el Gallardo, i realment jo m'ho vaig passar bomba veient-lo. Em sembla que està molt ben fet, que la clava, en el sentit de que també és una mica una reafirmació, no és nostàlgia. I el Pau Riba, que està una miqueta ja tocat, diguéssim, té una frase que la clava completament, que és ben passada la dictadura de Franco, a 5 anys, 4 o 5 anys de població barcelonina lliure, per que després ens tornessin a enganyar amb la dictadura dels partits polítics, que és el que avui en dia vivim, no? I llavors aquest documental reflecteix aquests anys de llibertat d'una manera desenfrenada, sense tabús, obertament, de tot, de sexe, drogues, i em sembla que és importantíssim recordar que va haver-hi un moment en què la població barcelonina més transgressora va prendre els carrers contraculturalment, i era el més habitual i el que es vivia al centre de Barcelona, com una mica en la nostra època. L'any 86, per exemple, si agafes la cronologia que hi ha al llibre, l'any 86 va ser una pressa dels carrers del centre de Barcelona per part dels punks barcelonins.
Bueno, doncs escoltem aquesta cançó, us sembla? I després anem ahí amb una mica amb tot el tema de la gira. Berta, estúpida nineta, basura.
Yeah.
Bé, doncs aquests eren els Basura, tu.
Adonidó.
Sí, sí. I escolta, jo abans és que m'he quedat amb les ganes de dir-ho i m'havia agafat un moment a ganes de fer la pilota, tot i que no és molt punquina fent la pilota, però... Ostres, jo al principi, quan vaig veure això, vaig pensar que seria molt més això, el tema musical i aquestes coses, no? I, hòstia, m'ha agradat veure que és tota la part més, això, més social i vivencial i més... cultural en aquest
tot,
sentit, no?
Parlo, que... parlo de la música, per suposat, bueno, però la música...
És inevitable, no? Clar, però no però és analitzar...
Va ser una part com, com, com va ser pues, el fet d'ocupar cases o la lluita contra la mili o les drogues o el fet de viure en comuna, per exemple, perquè els punkis, quan ens independitzaven, principalment vivíem en comuna, comuna punk, però comuna.
El llibre acaba quan acaba la dècada?
No, mira, us explico una mica. Jo tenia, quan ja tenia gairebé el llibre escrit o la gran base, no sabia molt bé com i on i per què començar-lo i com i on i per què acabar-lo. Acabar-lo realment l'havia acabat ja el 1991, però l'havia acabat amb els fets de Tàrrega. I era com una mica negatiu i no m'acabava d'agradar del tot. I quan vaig fer la verificació de dates aquesta, el comprovar i recopilar tota la informació un cop al llibre escrit, em vaig donar compte que mesos després de Tàrrega van sorgir dues experiències molt importants en la meva vida, però que també d'alguna manera crec que són conseqüència de tot el que jo explico en el llibre d'aquests 10 anys. La primera era Virus Editorial. Virus Editorial es crea el 91 i si bé les persones que creen Virus Editorial no eren punks, sí que són companys de trajectòria en el sentit de que era gent del moviment llibertari que ja estava completament, on ja estàvem nosaltres completament ficats i érem activistes i eren amics. I d'alguna manera una de les conseqüències de tot el que havíem viscut aquests 10 anys és la creació de Virus, perquè també Virus sorgeix una mica del local i el local sí que, tot i sorgir de l'Ateneu Llibertari de Poble Sec, sorgeix amb una intenció no tan... militant purista i sí de una mica agafant les experiències, per exemple, dels infocoffees que hi havia a Holanda i a Alemanya i que bàsicament eren espais que els gestionaven punks. I l'altra cosa important és la creació de Traia Records, que Traia Records era un segell independent barceloní que també es crea a la tardor del 91, mesos després dels fets de Tàrrega, i Traia Records sí que la crea en punks, diguéssim. O sigui, des del meu germà, que era el guitarrista d'Antidogmàtics, el David, el guitarrista d'Antimanguis, el Pep, que havia sigut el fotògraf del primer disc de Subterranean Kids, la Mercè, que era una de les primeres noies punks barcelonines, i l'Ignasi, que també surt aquí en alguna foto en l'ocupació de l'Oficina de Serveis Socials de la Generalitat, en una ocupació contra el servei militar. Llavors, això sí que em semblava una manera molt més interessant d'acabar el llibre, no? Positiva. I a l'hora de quan començar-lo, decidir que volia trobar-me amb els punks barcelonins el 1982. Tenia 14 anys i un dia casualment, bueno, em vaig posar malalt, em vaig quedar a casa sol perquè els meus pares treballaven tots dos com tots els pares de les classes explotades. I encara feia 8è d'EGB, que seria ara segon d'ESO, i em vaig quedar sol a casa, malalt, estava avorrit, vaig agafar la ràdio, vaig començar a donar-li voltes al dial. El Ferran, el meu germà, tenia 3 anys més que jo, ell m'havia fet escoltar ja Ramones, Sex Pistols i tot això, però no havia entrat en contacte amb els punks barcelonins, i no era una qüestió musical, escoltava música anglosaxona i entre ells Ramones i Sex Pistols. Jo ja era fan dels Ramones, havien vingut a actuar feia un parell d'anys a Barcelona, però com que jo tenia llavors 11 o 12 anys, els meus pares no em van deixar anar, i el dia aquest, amb 14 anys, que em poso malalt, començo a donar-li voltes al dial i em sorgeix una ràdio molt estranya. Amb 14 anys jo vaig flipar a tope, una veu molt rara que deia que emitia des d'un vaixell pirata enfront de les costes barcelonines i que era una ràdio pirata que es deia Ràdio Pica, i això a mi em va sorprendre moltíssim. Des d'aquell dia, que cada estona que tenia posava aquella ràdio, el primer que vaig sentir aquell primer dia va ser un grup que, si bé no eren punks, però eren molt propers, que es deien Almen TNT, amb una cançó que es deia Ya nadie cree en la revolución. Però dos o tres dies després ja vaig sentir a una gent molt, molt canyera, Distorsió a tope, amb una lletra que deia Somos la cangrena, únete a nosotros y vámonos a robar, que era la cançó Cangrena, del grup Cangrena. I amb 14 anys vaig decidir que volia conèixer aquella gent i trobar-me... Llavors, a Ràdio Pica també vaig sentir que hi havia unes publicacions que es deien fanzines, que eren unes revistes fotocopiades molt fàcils de fer, que qualsevol podia fer, i que es venien en una botiga a la Via Laietana, que es deia Star Comics, o Star a seques, era la botiga de l'editorial Star, i vaig anar cap allà i em vaig comprar tots els fanzines que tenien, que tampoc eren molts, Rompeolas, Radio Carolina, Último Grito i no sé si hi havia algun més. I en un d'ells, en el Rompeolas, sortia una llista de grups de Barcelona amb els seus números de telèfon, i entre tots aquells grups, que hi havia grups de tot tipus, hi havia molts grups punkis, bueno, molts, o sigui, sortia el Contacte de Cangrena, d'Último Resorte, i vaig decidir que faria un fanzine i vaig començar a trucar a aquells grups i a entrevistar-los, i el juny del 82 sortia el primer fanzine que vaig fer, que es deia Barna Rock, que encara no era un fanzine punk, sinó que pretenia ser un espectre ampli de la música pop-rock barcelonina, des de Decibelios a Loquillo, passant per... pues per Cangrena, per exemple. I ja uns mesos després sí que vaig decidir fer un fanzine 100% punk, i es deia Melodies Destructores, i això va ser a l'octubre del 82. O sigui, de fet, el primer número del Melodies Destructores va sortir el 28 d'octubre del 82, que era jornada electoral, que és quan el Felipe González va guanyar les eleccions.
Home, un any bastant assenyalat, no? Sí, 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 sí. I això.
I llavors, a l'hora de començar el llibre, em vaig adonar que Ràdio Pica havia començat les emissions al 1981, i que aquell mateix any també havien començat les emissions d'un programa dins de Ràdio Obrera, que era la ràdio de Comissions Obreres, un programa que es deia Licuadora R.O., que feien el Vic i la Juana, que eren les persones que feien també el fanzine Rompeolas, que poc després van muntar el grup Dios, i que també van obrir la botiga Informe, que és la primera botiga alternativa que va haver-hi a Barcelona. I llavors em va semblar que era prou interessant començar el llibre al 1981 amb les emissions de Ràdio Pica i de Liquadora Ràdio Obrera, i acabar-lo al 91, que eren just 10 anys. I així ha quedat, finalment.
La Barcelona preolímpica, no?
Sí, 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 exacte. Exacte.
A mi ara se'm venen també al cap dues preguntes que fa rato que te voldria fer, no? Així. Llavors, per exemple, tu com veus si la situació actual, o sigui, abans parlat de la situació actual de, a nivell personal, que et reafirmaves, no? I de que tota aquesta ràbia o aquesta història, sí, sí, i tot, sí. Vull dir que se't reforça, però després a la gent d'aquesta generació, o sigui, com l'has trobat o com la vius... O sigui, no sé si has fet un... No sé si has
la
fet
gent
un...
de la meva generació...
Sí.
Mira, jo el dia de la vaga general...
Que surt recollit aquí, perquè hi ha la pila...
Sí, 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 sí.
El que demostra que realment...
Està acabat de fer.
O sigui, està acabat de fer l'octubre.
Però el fet de... O sigui, hi ha una pila, hi ha una introducció en el llibre que està escrita per l'Alicia Carmona. L'Alicia Carmona, nosaltres, els més jovenets del moviment punk... molt carinyosament li deien Mama Punk. Ella era una de les persones que van obrir el Café Voltaire, que és el bar més important pel desenvolupament del moviment punk a Barcelona. Va durar uns mesos, no va arribar ni a durar un any, però tot el que va sorgir d'allà va ser impressionant, i va ser precisament en aquest 1985 que explico en el llibre que va ser l'any més important de la moguda punk a Barcelona, que realment vam vendre als carrers. Hi ha una introducció que ha escrit l'Alicia i hi ha una pila que t'ha escrit a sis mans entre el David Fernández, periodista, de la col·laborador habitual de la Directa.
Però d'una altra generació, una mica més...
Sí, 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 exacte. És el nexe d'unió amb, la, amb unes generacions posteriors.
Bueno, i autor d'un llibre que, en certa forma, jo pensava que més o menys quasi, no sé si comença o no t'ho deixes, no? En què és molt específic en temes, no? De,
com, perdona?
De la pressió...
No, de Cròniques del Sis.
De Cròniques del Sis,
sí, sí, sí,
que precisament...
Sí.
Recull l'època més
posterior,
no?
Exacte, sí, sí, sí,
i...
sí, sí. També està, o sigui, està escrit a sis mans pel David Fernández, el Jesús Rodríguez, portaveu durant molts anys de l'Assemblea d'Ocupes de Barcelona, també està a la Directa i està a l'Espai Obert, i a l'Iñaki García. A l'Iñaki García ha estat els darrers anys com a portaveu del Zapatista. Col·lectiu de la solidaritat amb la rebel·lió zapatista, però des de tot just mort Franco, que va fer una gira per l'estat espanyol clandestina per tal de reorganitzar la CNT, doncs des de llavors que està fent activisme polític social. De fet, d'alguna manera li dedico un capítol al llibre, que és el moment en què jo vaig conèixer l'Iñaki, perquè considero que va ser una sort per mi haver conegut una persona com ell, no? Però aquest epíleg s'obre amb una foto del banc ocupat a la plaça Catalunya i tot un collage molt punk d'imatges de la vaga general. Per què? Jo no vaig poder participar activament a aquesta darrera vaga general per diverses raons personals, però veig imatges a internet, fotos, vídeos, i veig a molts dels meus companys de generació.
Vale. Es vas veure molts d'ahir.
Sí, sí, sí. Llavors vol dir que...
Es vas veure darrere la pancarta.
No, vull dir... Que...
Què vols
les
dir?
Les fotos.
Clar, 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 les fotos, però vull dir darrere la pancarta.
Clar, o sigui,
en
no...
primera línia de front.
Ah, primera no reflexats amb una cara que s'assembla, diu,
no,
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 tant
no.
La
en primera línia de front vaig veure molts dels meus companys de generació. Això vol dir que estem aquí encara. I aquesta vaga general, per exemple, jo crec que hi ha hagut una de les coses més importants que han passat els darrers temps a Barcelona, i que és una cosa que es va acabar de realitzar on estic sentat ara, a la Ràdio Contrabanda, que és l'agència 29S. Tot el tema ara de la repressió als mitjans de comunicació alternatius, la criminalització de caos en la red, etc, etc, no és gratuïta. És perquè va haver-hi un dia en què van perdre el control de la informació. Si no m'equivoco, l'agència va tenir 40.000 visites al matí del dia 29 de setembre. I això significa que la gent sabia on buscar informació fidedigna. I en el moment en què ells perden el control de la informació, al monopoli, saben que tenen un problema greu, i d'aquí ve aquesta repressió, no? Llavors, bueno, jo ara mateix crec que estem en un moment molt delicat a Barcelona, però hi ha moltes coses que em fan creure que podem ser una miqueta optimistes. Ara aquests dies que estic fent entrevistes i així, em pregunten que on estan els punquis o on miro jo, no? Quan busco les noves generacions, i jo responc que jo miro a la Rimaia, per exemple. La Rimaia no són punquis estèticament, potser algun n'hi ha, tampoc sé...
Aquestes separacions d'estètiques, que al final en la nostra generació, ja vulguis o no, per molt que poguessin punqui o no, o sigui, molt acaba sent també modes o agrupacions,
el sistema,
no?
S'ho menja tot, per bé o per mal, i llavors el tema estètic hem d'estar molt per sobre ja, i hem d'anar a buscar el que hi ha dins del cervell i les ganes de fer de la gent, no? I llavors la rimaia, jo veig alguns paral·lelismes amb el que a nosaltres ens va passar. Nosaltres la primera vegada, o sigui, teníem problemes amb la policia, però teníem problemes amb la policia per les drogues, per la nostra imatge, però no problemes polítics, diguéssim. Fins que un bon dia vam ocupar una casa al barri de Gràcia, la primera ocupació que es va fer aquí a Barcelona, reivindicada per un grup juvenil com a centre social, que va ser el desembre del 84.
Torrent de l'Olla, no?
Torrent de l'Olla, exacte. Llavors, nosaltres érem joves, inexperts, però a més érem superinocents. I nosaltres vam ocupar la casa un divendres a la tarda pensant que almenys, com que venia el cap de setmana, aguantaríem fins dilluns, i vam durar 3 hores i ens van donar una d'hòsties que t'hi passes. I allò va ser el començament d'una radicalització i d'una presa de consciència de tot un sector de joventut, no? I el fet de que nosaltres ocupéssim, potser érem 20 persones, però va fer que vingués més gent. A la segona ocupació se'n van afegir gent d'altres barris que no teníem nosaltres controlats. I la repressió que va continuar a la segona ocupació, que ja va significar que fiquessin companys a la presó sense haver resistit al desallotjament, simplement per haver ocupat una casa, van ficar gent a la presó. Va haver-hi un diari, el Noticiero Universal, que el titular era los ocupapisos ya tienen un hogar, la cárcel. I això va fer que nosaltres anéssim radicalitzant les nostres postures i buscant a les persones i als mitjans que ens poguessin recolzar pel que nosaltres volíem fer. I d'alguna manera la gent de la Rimaia em sembla que també ha anat una mica per aquí la història, o sigui, estudiants que diuen no al Pla Bolonya molt innocentment i sense ganes de confrontació directa, però que els hi foten tantes hòsties que al final es reboten, no? I és el que ens va passar a nosaltres.
Bueno, el que està clar és el que deies, que realment ara potser buscar l'espíritu punk o contestatari no cal buscar crestes, no?
Exacte.
De dos pams, sinó que altres, sense potser una indumentària cridanera, doncs sí que hi ha gent seguint construint o donant canya i creant alternatives.
I de fet, en aquest moment, amb el control social que hi ha, jo crec que diria que quan més desapercebut passis, millor per fer coses.
Sí, sí. Vull dir que, per exemple, ara hi ha molts punquis encara i molts que estan fent, el que sé, ocupacions o així, però no són, jo, per la meva visió, que potser m'equivoco, realment tampoc crec que siguin els que més organitzats políticament es facin, o sigui, són resistències molt personals o això, molt actes de, doncs, de això, ocupar la casa o expropiar, bueno, robar el súper o coses d'aquestes així, més enllà del que és l'organització política que hi havia hagut, vull dir, com me'n recordo la nostra generació, va haver-hi els narcopunks o aquestes coses així, no? Que dius, ostres, però no? Vull dir, reivindicacions que volia dir que en alguns sentits part de la gent, perquè més jo crec que qual creixement, no? Perquè aquesta època tampoc per molt que éreu bastants o era bastanta gent, no? Era una cosa que tothom, o sigui, en escenes que tothom es coneixia.
Sí, 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 sí.
Acabes entrant en un mundill i era això, tothom es coneixia i es donava força, en canvi després a altres èpoques, doncs Barcelona ha crescut tant i a nivells, doncs això, musicals i d'acció, perquè tothom n'ha fet alguna cosa, n'ha fet moltes, no? Però es quedava, s'han diluït amb una cosa, no? O sigui, per exemple, jo volia dir també, no, que ho tenies com molt mitificat, no? El rotllo sent les lletres i tal, però no tens ni idea, o sigui, no hi ha cròniques on tens històries, llavors està bé que hi hagi, no? Perquè veus molta gent que ara, no, el col·leccionisme aquest de maquetes i coses així, i segur que molta gent acaba coneixent algun o altre que havia participat, però no sé, saps? O sigui, no hi ha hagut tampoc un contacte generacional molt fluid, no?
Sí, sí.
I és una història, no? Jo també, això, quan vas veient, no? Jo també, quan vas descobrint grups, doncs jo, no de Barcelona, o sigui, el primer que coneixíem era, doncs, el rotllo basc, no?
Sí.
Apoia, Escorbut, aquestes coses, no? Però després quan anaves veient grups de Barcelona i dius, hòstia, clar, és que aquí també hi havia hagut tota una història, no? I tenies vinculacions i, doncs, coneixies els ocupes del barri o coses així, no? I anaves entrant tot en un mundillo, però mitificaves molt aquella... perquè tampoc moltes vegades no eres un xavalí de fer vergonya, no? Pues anar a xerrar amb gent més gran i depèn de qui, si fos metge, echau per l'antesi, però si no, pues costava. Però està bé que hi hagi llavors ara exemples per això, perquè dius, ara jo al·lucino amb tota gent que, hòstia, té això amb l'internet o coses d'aquestes, o sigui, té tot i un col·leccionisme brutal i tot el rotllo dels vinils i les distris, els pares concerts punkis i aquestes coses, i dius, vale, hòstia, però és que va molt més enllà de la música, saps? O sigui, estem acabant centrant-nos en la música, en la direcció de música, quan això han sigut això, persones o moviments socials o històries, no?
Són moments, tampoc... Jo crec que és irrepetible el moment. És irrepetible perquè el punk llavors era una cosa nova, diguéssim. Era agressiu estèticament. Sortíem d'una dictadura feixista. O sigui, clar, nosaltres vam ser la primera generació, els primers adolescents sense Franco, no? I bueno, va ser tot un repte i jo crec que d'un i do el que vam acabar fent.
Sí, sí, moltes coses. I
bueno, en aquest sentit, més enllà del llibre, jo imagino que hi deus tenir algú a veure, hi ha el blog que també surt anunciat aquí en el cartell de presentació de la gira de presentació, que també ens va arribar.
És el meu blog anònim.
El blog anònim, que és noticiesdelfront.blogspot.com, no? noticiesdelfront.blogspot.com, on també en certa forma, bueno, suposo, és un espai on la gent doncs, pot també curiosejar coses de...
Sí, hi ha alguns... O sigui, estic penjant capítols del llibre i després vaig posant coses d'actualitat. Jo feia un fanzine, o sigui, vaig fer 3 fanzines. El tercer va ser el més important, diguéssim, es deia NDF. Volia dir Niños drogados por Frank Sinatra. Això era una qüestió de... La meva mare era fan de Frank Sinatra i llavors per la lluita antipatriarcal, diguéssim, doncs vaig ficar Niños drogados por Frank Sinatra. També hi havia el tema de que s'utilitzaven molt les sigles en aquell temps, grups com GRB, a Holanda hi havia BGK, i jo vaig decidir, pues, NDF, sonava bé, ràpid. És un fanzine que vaig començar el 83... i d'un primer número fotocopiat amb una tirada de 50 exemplars, a l'últim número tenia una tirada de 1.000 i pico exemplars feta a impremtes, distribuïa per tot l'estat espanyol i d'alguna manera juntament amb Sabotaje i amb Destruye, Sabotaje de Madrid i Destruye del País Basc, eren els 3 fanzines més importants de l'estat espanyol. I Notícies del Front, les sigles són NDF també, i bueno, és un petit record de que tot continua.
M'imagino que ja la gent, a part, també potser trobarà informació pràctica, no? Com per exemple aquestes presentacions,
sí,
en aquesta,
sí, sí,
gira, sí. Suposo també on trobar el llibre, perquè és una cosa encara no m'ha explicat i el temps...
Bueno, jo és que espero que el llibre es pugui trobar a molts llocs. Ara mateix es pot demanar per internet a la Ciutat Invisible, que és l'editorial.
Perquè ho has tret amb ells.
Sí, sí.
No ho hem comentat.
Per mi és molt important. Per mi és molt important. Jo sóc de Sants, no hi visc, però ara treballo. Després d'uns quants anys he tornat al barri. I amb la Ciutat Invisible ha sigut una trobada, jo crec, magnífica. La Ciutat Invisible és una cooperativa, gent més jove que jo, amb ganes de fer coses. Tenen una botiga al carrer Riego, samarretes, llibres, algun disc... I bueno, els hi vaig presentar el manuscrit, em van dir que estava boig, però una setmana després em van dir que estaven flipadíssims i que els simularia molt treure el meu llibre. És el primer llibre que han tret, s'han fet editorial, diguéssim, per treure aquest llibre. Ara estan acabant un altre sobre cooperativisme, que aquest l'han escrit ells mateixos, i llavors a la seva web es pot encarregar el llibre, a la seva botiga òbviament està el llibre, i la distribució oficial, diguéssim, la fa Virus, cosa que per mi és un gran plaer, òbviament.
I acaba de tancar el cercle, no?
Exacte. I bueno, suposo que Virus també a través d'internet se'ls pot demanar, i estan començant a distribuir-lo amb totes les seves forces. O sigui, a mi em consta, no sé, vull dir, perquè l'altre dia vaig preguntar com estava el tema i ja està, s'està venent ja a Sabadell, a Rubí, suposo, bueno, aquí al local òbviament es pot trobar, però suposo que també en llibreries es comença a trobar. A Gràcia es pot trobar l'Aldarull, que l'altre dia vaig fer una xerrada de presentació, i bueno, espero que a poc a poc es vagi movent.
Doncs si voleu informar-vos per comandes, la web de la Ciutat Invisible és laciutatinvisible.com, COOP, la cooperativa. I bueno, de fet, quan els vam tenir aquí fa un any i pico, vam parlar del projecte de barri cooperatiu, ja van soltar una mica la idea d'això de futur projecte de fer-se editorial. Pues,
bueno,
congratulava que ho han fet.
Sembla ser que ells, quan van començar la cooperativa, van dir, o van pensar, o que un dels objectius seria als 5 anys treure un llibre. I casualment aquest any fan 5 anys i jo els hi vaig venir amb el meu manuscrit i ja et dic, al principi em van dir que estava boig, però després ha anat tot com una seda i la maquetació, que és obra del Manolín, és una barbaritat, és un company de la ciutat. Ell és més jove, no ho va viure en primera persona, però crec que ha fet un fanzine com els que hauria fet jo fa 20 i pico d'anys, però amb la diferència que és un fanzine de 200 planes. És realment una passada el que ha fet.
Pues sí, no, el tenim aquí en les mans i us podem dir que és, entra bé molt pels ulls, que això també és important.
Sí,
evidentment,
sí, sí.
Després, portant, també
bueno, i, però que també et situa en el context, si no hi ha, no és una, no és un llibre escèptic, diguéssim, sinó que està tot molt treballat en la línia del que el text explica.
Pues bueno, si us sembla, fiquem alguna cançó i després sí que diem així ràpidament també les pròximes presentacions i bueno, ja em sembla, Joan, que potser no sé si tenies una mica de pressa, pues ja
sí, però bueno
t'animes, no? Aquí va sí, passar un rato i se sent còmode
si s'està bé
sí, està bé. Què, què escoltem?
Pues posarem l'Odi Social ja, que
ja tocava, tot això. No?
Sí, i posarem ja com dit abans que si s'acaba una miqueta abans de la Barcelona preolímpica, no? Pues podríem posar No Olympics.
Perfecte.
Del disco aquest d'Esventats en la seva reedició que van fer
el Traia, no? Precisament.
No,
no, no, això no
va
a
ser cosa de
sí, ells mateixos, em sembla,
ells,
no?
Amb el local
sí, amb,
sí, sí, amb sí.
Barcelona en Olympic City, que és el disco de les Ventats.
No, perquè molta gent de la nostra generació, molts d'aquestes cançons o discos els va poder aconseguir gràcies també a reedicions que va treure
sí, Traia,
per exemple, en el seu moment, fa uns 12-13 anys, que
sí, Antiaumàtic, Subterranean, sí, sí.
Bueno, Desechables, no sé si ells, però bueno, que també
sí, sí.
Fa aquest lligam.
Bueno, les últimes tralles que van anar fent, no?
93, 317, 7366, 93, 317, 7366.
Yeah.
aquí teníem l'odi social. Hòstia, que a mi també m'ha fet recordar coses ara quan xerràvem, que comentava, no? Has nombrat coses de, del poli, de l'odi. Sí. Que recordo que va ser les primeres entrevistes que vam fer en l'època en què els majares...
Sí, t'he de dir que no et sento gaire. Ui. Bé, no sé què ha passat a la taula.
Espera, si no canvies. Ei? Millor. Sí, sí, sí.
Ara millor, ara?
Bueno. Sí?
No.
Espera, farem un canvi de micro.
Però a veure, és que tampoc em sento... Potser sóc jo, eh? Ara sí, sí, perdó.
Sí? Sí?
Vale, bueno, això ha sigut...
Hi ha coses que no canvia, que és com... com... Bueno, la realitat de les ràdios lliures, no?
Del, sí. De l'amateur. L'amateur.
No, però estava comentant abans també al principi del programa que has començat a comentar el llibre, que també comentaves no sé què del poli. Doncs també... Bueno, a mi m'ha fet recordar alguna època que vam fer algun intent frustrat dels majares amb més gent de treure un fanzine. Èpoques que encara, més o menys, pues, la gent seguia traient fanzines, potser no com als 80, però bueno, encara no havia hagut l'explosió d'internet i dels portals. I, bueno, pues, a lo mejor s'aprofitàvem, no?, fer potser alguna entrevista pel programa, gravar-la i també pel fanzine. I vam, potser la primera va ser
amb
el poli a l'odi social en el seu retorn d'aquell moment, que després crec que no va ser l'últim, però bueno, que també en aquelles èpoques, no?, que la gent d'aquesta de la nostra edat pues podia tornar a veure certs grups que havien deixat de tocar.
Clar,
cosa que sí, en certa sí. Forma hi ha hagut de tornar aquesta segona onada, no? Ara l'odi va tornar, també Monstruación. Ahir em comentava gent que anava a veure Es Català, que se sol que hi era.
Sí, l'últim concert. Sí, sí.
No? Perquè de tant en tant hi ha aquestes ràfagues de grups que tornen i, bueno, en certa forma, en alguns casos també permeten que la gent vegui, no?, aquestes bandes que escolten.
Potser
en el seu millor moment, en algun cas, també cada cas és diferent, no?
Sí, cada cas és diferent, realment. Jo, no sé, quan van venir a tocar els Sex Pistols no vaig anar-los a veure, no tenia cap ganes, no em cridava l'atenció per res, però en canvi quan l'Odi Social van actuar a festes alternatives de Cornellà sí que vaig anar.
Aquí ho vam dir també, que vam tenir la sort l'any passat de veure Monstruación i Vómito junts amb altres grups a les festes. I, bueno, ens va sorprendre, també són edats diferents, no?, però veure que almenys el cas de Monstruación realment, pues, va una tornada molt digna i amb molta canya. Potser sí, el cas de Vómito, sí. No ho vam veure tant així, però...
Bueno, jo el tema de Vómito en el llibre parlo, perquè a mi la mort del Víctor em va tocar molt, érem molt col·legues i llavors no tinc ganes de veure'ls realment. Bueno, faig una presentació dissabte vinent just abans d'un bolo seu, o sigui que suposo que els acabaré veient, però amb el Víctor eren molt amics i la seva mort em va tocar bastant i bueno.
Aquí van tocar divendres, esperàvem aquí tenir el Pableres, un majare que tant ens ve i que ha fet doblet aquest finde, els Vómito divendres i Es Català, però bueno, no sé si no ha arribat ara, suposo que no ho farà. Però bueno, que sí que hi ha hagut aquests, no?, retorns als últims anys. De tant bandes basques com gent d'aquí dels 90 i finals del 80, que bueno, suposo que és algú cíclic i segurament potser passarà amb les bandes d'ara, d'aquí 10 anys, i que bueno, també és inevitable. Bueno, doncs, si et sembla, podríem comentar les següents també dates que tens de presentacions. Ara més o menys estàs a l'Equador de la gira, no? N'has fet ja prou?
Més o menys, em falta, em sembla, alguna per arribar al bell mig, però d'unidó.
Que ens deies que bueno, fins ara Déu-n'hi-do la gent que ha vingut a totes.
Sí, jo estic molt content, també estic trobant gent que feia temps que no veia, estic aprofitant per veure amics, alguns sí que tinc un contacte sovint, però bueno, vaig començar a la Bisbal de l'Empordà. Jo vaig ser baixista a Pixamandúrries i llavors vaig tenir una relació molt, molt, molt propera amb la gent de la Bisbal. El que va és que ara portava més de 10 anys sense anar-hi i resulta que tenen un Ateneu Llibertari superguapo, que era patrimoni sindical, havia estat UGT, Comissiones i els empresaris, llavors el van deixar, el van ocupar i està la CNT i l'Ateneu Llibertari i és un local impressionant. I per ser la primera presentació, que jo estava, no sabia ben bé què dir, no? Però la veritat és que va estar molt bé i molt content. Després, clar, la de l'Espai Obert aquí a Barcelona va ser molt impressionant per la resposta de la gent, casualment és l'única que no hi ha hagut cap mena de debat després de la meva exposició. La gent es va tallar, ningú va preguntar res, no vam fer ni taula rodona ni res de res.
Era una presentació especial on incitava la gent a venir amb les millors gales, no? Per tant,
sí, bueno, això era cosa dels invisibles. Jo... Bueno, ja, clar, jo he viscut com que jo he sigut punk perquè he decidit ser punk i llavors...
Et treus la xupa de cuero a l'armari aquell dia, no? Quan tens presentació.
No, però vull dir que en el cartell posava porta't les millors gales punks i en algun foro d'internet de punks de la vella guàrdia no va agradar gaire el tema. Però també hi ha gent que s'ho va prendre com el que era, com una petita broma, i hem d'estar oberts a riure també, no? No ha de ser tot super seriós. Però bueno, el fet és que va venir moltíssima gent, però per desgràcia la gent en acabar la presentació es va tallar i no va haver-hi cap mena de comunicació en públic, diguéssim, no?
Per les altres presentacions, sí. La gent entra al trapo, no?
Sí, sí. O sigui, no sé, a la Bisbal, per exemple, hi havia un xavalet molt jove i quan jo parlava de la Mili, per exemple, se li obrien els ulls i em mirava amb una cara de dir, hòstia, tot això us passava, pobres desgraciats. I sí, després vaig estar a Alacant. Alacant era un lloc una mica escèptic, era un local de la universitat, però que no està a la mateixa universitat, és un edifici al centre d'Alacant, que són tot aules per fer xerrades, presentacions i actes diversos. Llavors va venir poqueta gent, però el fet de ser poqueta gent va propiciar que xerréssim molt còmodament i ens van tenir que fer fora al final, per exemple, perquè ens estàvem passant de l'hora moltíssim. A Elx la veritat és que va ser un plaer, perquè bueno, va venir el Javi Chispes de Maniàtica, va venir la gent del Cija. El Cija era un col·lectiu que hi havia a Elx als anys 90, era col·lectiu il·licitat de joves agobiats, muntaven unes festes alternatives que es deien La Barraca, que era, no sé si us en recordeu, aquí de Los Pesaos a Nou Barris, era una cosa semblant, una setmana sencera de bar obert ininterrompudament, cada nit actuacions. Havien passat molts grups d'aquí per allà, per Elx, havien estat Draps Bruts, Neurastènia, Pixamandúrries, DBS i, bueno, Maniàtica i Berjayudo, gent de, bueno, Corazón del Sapo, gent d'arreu l'estat, i la veritat és que veure tots els companys que feia temps que no veia va ser un gran plaer.
De fet, la gira et serveix d'excusa,
sí,
per anar a visitar,
bueno,
clar,
la gent,
la gira,
no? Me l'he muntat jo i llavors he tirat dels meus col·legues i de la gent que jo creia que li podia interessar també la qüestió del llibre i així, no?
Home, el que està clar que la gent també li ha d'agradar i ha de reconèixer, pues, també l'esforç que implica fer una gira tan heavy i sortint tant de Barcelona, que és sempre a vegades el problema que passa amb qualsevol iniciativa.
Bueno, jo el que no voldria, no? També és que haver tret el llibre i que d'aquí uns mesos em trobi gent i em diguin, ai, no m'he enterat, o, saps? Llavors he posat tota la carn a la graella per tal de que la gent s'assabenti de que hem fet aquesta feina amb la Ciutat Invisible, i llavors, bueno, que qui vulgui se'l compri, qui no vulgui no se'l compri, i que la gent ho valori, i bueno, he intentat almenys això, no? Després ja de moment la veritat és que la resposta està sent molt bona i això d'alguna manera em dona més energia per continuar, no? La veritat és que també estic una mica cansat, eh? Aquesta setmana vaig estar dimarts a
Manresa?
No, dimarts tens allà el...
És veritat que estàs...
Dimarts a Cornellà?
Ah, exacte, clar.
Dimarts, com estàvem
parlant.
Bodega
Pujol.
Sí.
Ho estàvem parlant a la Bodega
dimarts
Pujol.
Dimarts vaig estar a Cornellà, va ser impressionant. La Bodega Pujol és un lloc molt, molt entranyable. Jo, si algú vol anar... Si no sap què fer i està a prop, recomano ni que sigui una vegada anar a prendre alguna cosa allà. Mm-hmm. Perquè és un lloc com dels que ja no hi queden, una bodega, diguéssim, antiga.
a més espaiosa i
és una cosa
un tracte molt amable.
I la veritat és que ens vam trobar tota una colla de gent. Clar, Cornellà surt bastant al llibre, jo vaig estar vivint una temporadeta a Cornellà, però també, bueno, Monstruación, el local social de Cornellà, que era la casa ocupada on es feien tots o gairebé tots els concerts a finals dels anys 80, i ens vam aplegar un grup important de persones. La veritat és que va ser molt, molt interessant, potser la que hi ha hagut més comunicació i més caliu.
Hi ha hagut de ser una bodega.
Sí, bueno, precisament la vam fer a la bodega, a sota, no?
Nosaltres algun que altre evento també l'hem acabat fent allà, i sí que dius, és un lloc recomanable, i com dius, en una plaça molt punt com sí, és Cornellà, sí, que evidentment sí, suposo que havies d'anar.
Sí,
no?
Sí, jo volia anar a Cornellà, el que passa és que he perdut una mica la relació, llavors jo aquest espai no el coneixia. Vaig arribar allà a través del mànager de Mullayo Riff, que és un grup actual amb el qual treballo avui en dia, i no sabia ben bé què fer a Cornellà, i li vaig comentar i em va dir, has d'anar a la bodega Pujol. I la veritat és que el Joan, el noi que ho porta, és una persona encantadora, i em va obrir les portes i el tracte va ser boníssim, i ens vam trobar gent de Cornellà del local social, i punts de Barcelona de la primera fornada, diguéssim, i la veritat és que va ser molt, molt guai. Després vaig estar a Gràcia, a l'Aldarull, que era una llibreria que tampoc, bueno, l'he conegut aquest any arrel del llibre.
De fet, no com, com a espai físic llibreria porten això un any i pigo, també ens vam entrestar fa poc.
I bueno, editen llibres també, la veritat és que em sembla molt interessant.
Cooperativa també.
I també va venir, bueno, el baixista GRB, per exemple, va venir. I això, deia que estic una mica cansada, que estic fent 4 presentacions cada setmana, dimarts, dijous, divendres i dissabte.
I a més el cap de setmana fora a Barcelona, no?
Sí, sí. Dimarts i dijous intento que sigui en àrea metropolitana per tal d'anar amb metro i ser...
I que pagui pujó.
I llavors divendres i dissabte ja intento sortir una mica fora. Divendres vaig estar a Manresa, va ser l'única que no ha funcionat. Van venir 2 persones només. Penso que poder tampoc es va comunicar bé des de Manresa, però bueno, temps al temps. I ahir vaig estar a Berga, a l'Ateneu Columna Terra i Llibertat, i la veritat és que va ser un gran plaer, la gent és encantadora, estan fent una tasca molt important al Berguedà.
Home, Berga també és un lloc bastant particular.
Neuràlgic també.
De fet, ells ja, també fent entrevista al dia al Forat per altres coses, la gent de l'Ateneu, ja ens van recordar com l'agenda propera i tenien en ment aquesta data i ho van recomanar.
I, bueno, estic content perquè està venint... Algunes ha vingut gent jove, algunes ha vingut gent més gran. Vull dir, m'he trobat cenetistes d'aquests de tota la vida i la veritat és que estic molt, molt content. Molt content d'estar fent aquestes presentacions. O sigui, aquesta gira que li he posat de nom Que pagui Millet.
És veritat que no ho hem dit.
Perquè s'han de lligar les lluites de fa 30 anys amb les d'avui en dia, no?
Sí, sí, no, és una actualització al lema molt adequada. Sí, sí, sí. I de fet les properes, bueno, tens 2 cartells, un és de diguem de fora de Barcelona, les properes les tens a Barcelona, no? Entre setmana.
Sí, bueno, dimarts estic a la Rimaia a 6:45.
Uh-huh, el dia 16.
Tinc moltes ganes a veure si hi ha gent de la d'avui en dia i a veure si es crea una mica de debat, de xerrada interessant.
Que recordem que la Rimaia, la nova versió, la 3 o 4 fins i tot podríem dir,
no?
Després d'algun amago, doncs, bueno, és Ronda Sant Pau 12.
Després dijous vaig a Mataró a la Tsukak, que és una taverna amb bastant solera també.
A les 7, Carreró 31. Tenim aquí, sí.
El divendres estic a l'Ateneu Popular de Nou Barris. Nou Barris és un altre dels barris neuràlgics de la moguda punk. Van haver-hi moltes coses, però a més l'Ateneu Popular jo crec que és l'espai que més surt a la cronologia del llibre, perquè moltíssimes de les actuacions a partir de l'any 85-86 es feien allà, i sobretot el que eren mogudes antirepressives i antimili i així. Llavors
Sí, no, a més és un
per mi és un plaer anar a l'Ateneu de Nou Barris a presentar-lo.
Doncs qui no ho sàpiga, que suposo que més o menys tothom hi està algun cop, l'Ateneu Popular està al Port Lligat sense número, allà a Trinitat Nova.
No, la veritat és que em sembla que ara té número ja, però
sí, com
que,
han aconseguit.
Com que jo mai me'n recordo, sempre poso sense número, que és el que posàvem tota la vida.
Home, i... si arribes al carrer Port Lligat, realment no, és difícil no veure l'Ateneu, això està clar. Pues això, a les 7, el dia 19.
Dissabte estic a Almenar, a la província de Lleida, perquè hi ha una jornada punk que comença a la tarda amb la presentació del meu llibre i després hi ha concert de Vòmito, Carbunco i un altre grup, em sembla. Això és al local social, en una plaça.
Sí,
a la sala d'actes, perdona.
Plaça 11 de setembre, 7 i mitja. Esperem que saludis el Tomi, si el veus.
Sí, bueno, de fet, el Tomi fa la presentació de l'acte. És
com no
el que m'obrirà les portes. I llavors, la setmana vinent, dimarts, estic a l'Hospitalet de Llobregat, a la Resistència, a quarts de 8, sí, a Rosalia de Castro 92. I dijous estic a Poble Nou, en un altre lloc entranyable, que és el Puerto Urraco,
home,
al carrer Taulat, i això em sembla que és el que és més tard, que és a les 8, no?
Sí, sí. Home, el Puerto Urraco realment anar-hi molt d'hora seria estrany. A les 8 allà, a Taulat 76, espai legendari.
I llavors ja em queda el dia 2 de desembre al Clot, a la Farinera, que es fa al bar de la Farinera, que es diu El Brot,
uh-huh.
I això a les 7, a Gran Via, Corts Catalanes 837, plaça Les Glòries. I llavors ja acabo el 3 a Terrassa, al Casalet, que tu tens l'adreça i l'hora.
Mira, el Casalet, Societat 4, a les 8, el dia 3.
I el dia 4, la darrera presentació d'aquesta tongada a Granollers, a l'Anònims, que és... L'Anònim és un restaurant llibreria i bueno, m'han obert les portes també, i aquesta sí que he de dir que espero que vingui tota la població punk de La Roca, que és una de les...
La Roca Hardcore.
Exacte.
A les 6 de la tarda, potser serà molt d'hora pels punks,
però... No, és dissabte ja.
Ah, dissabte.
Ja
s'han despertat.
Ja
Miquel Ricomà 57. Bueno, veiem que tu saps prou de memòria, però que t'han saltat dues.
Oi!
Ah! Sobretot per la gent de la província de Tarragona, que sabem que hi ha contrabandista allà.
El dia de les eleccions amb la Cori, no?
Exacte, bueno no...
Ah, clar, Seient, clar, m'he saltat dues. M'he saltat el dia 26 a Reus,
Arxiu Històric Municipal.
Arxiu Històric, a la plaça del Castell.
Exacte, a les 8, molt bé.
I l'endemà, el dia 27, a Seient, a l'Ateneu Popular...
Rockhouse,
és que és nou i porten uns mesos.
Santa Llucia 1, a les 6, 27.
I a Seient la veritat és que em fa molta il·lusió també, perquè hi ha el col·lectiu d'amics d'Agustín Rueda, i bueno, per diverses coses jo sempre em fa gràcia, diguéssim, recordar que l'Agustín Rueda era un company que van matar a la presó de Carabanchel l'any 78, i el col·lectiu d'amics de l'Agustín Rueda, diguéssim, que per mi té una significació especial.
Bueno, nosaltres anirem recordant aquestes dates en els programes, que tot i que el següent ja en quedaran poquetes.
Sí, aquestes són les presentacions que jo m'he muntat per iniciativa pròpia. Ara que el llibre ha sortit, m'estan escrivint per demanar més presentacions, i gairebé segur que faré una segona tongada al febrer.
Per la gent de Girona, no? Que potser no...
M'han donat el toc... O sigui, hi havia una presentació pactada, que era l'AFNAC de Barcelona, al final no es fa per motius aliens a l'autor, i llavors m'han escrit de l'Ateneu Llibertari del Casc Antic, i no m'importaria gens anar a fer una xerrada.
Millor allà que no l'AFNAC.
M'han escrit també de Mallorca, la gent de l'Ateneu Llibertari Estel Negre, i m'han donat el toque també del barri de Sant Andreu, que obren un Ateneu Llibertari també aquest desembre.
I llavors
bueno, al febrer segurament faré una altra tongada de presentacions i aniré allà on la gent vulgui que hi vagi.
A veure si la gent de Logofòbia, que ara estan afincats a Girona, doncs s'animen a...
Doncs jo, per mi un plaer,
per trencar el tòpic que Girona és la província menys punky. Bueno, doncs,
per trencar el toc hi posarem l'HHH, que són de Banyoles.
Mira, és que Banyoles no és Girona. Bueno, doncs això, recordem un altre cop el blog per si suposo que ja ho penjaràs i realment la gent no té molt temps.
Les presentacions estan allà penjades.
Notíciesdelfront.blogspot.com i si no, suposo la de la ciutat invisible.com. Que la gira, bueno, de fet no l'està muntant només com a Ciutat Invisible sinó també com a C Color, no?
Sí, ja, bueno, el llibre l'hem tret amb coedició, diguéssim. El que legalment ells són els que han fet editorial ara per demanar els codis de barra, ISBN, totes aquestes coses, però l'hem fet amb coedició entre C Color, que és l'agència de contractació que portem la meva companya i jo, i la Ciutat Invisible. I bueno, la veritat és que encantats, tot queda al barri i un plaer.
Molt bé, doncs què, els HHH?
Sí, per exemple, són cançons curtetes.
Sí, això sí que ho tenen.
Sí.
Més sigles, no?
Sí, més sigles. Harina de huesos humanos.
Sí, 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 això era harina de huesos humanos. Feien un parell de fanzines, ahí surt el llibre també, hi ha un apartat extens sobre fanzines perquè... L'altre dia en una entrevista, per exemple, em preguntava, hòstia, has fet un llibre sobre el punk, i una mica de broma, bueno, molt de broma, em deien, però si los punks no leen ni escriben.
Intellectual punk.
I la meva resposta és que probablement la joventut barcelonina o catalana que més ha escrit ha sigut la joventut punk.
Mm-hmm. Als anys 80...
Tothom feia fanzines, tothom escrivia. Amb més o menys errors ortogràfics, però tothom escrivia
i tothom fotocopiava, està clar. Pues va, som-hi, HHH.
Una qualsevol, perquè ja no tinc ni dels nombres.
Hardcore, eh?
Realment el HHH es coneix per les seves ràpides cançons i curtes. I ja tornem a estar aquí. Bé, amb això jo crec que anirem tancant una miqueta el programa d'avui, despedirem el Johnny i que haurem de fer un espai... Bueno, o si vols ja quedes ja fins que acabem, realment, ja per 5 minutets, no?
Sí, farem una miqueta d'agenda. Bueno, desitgem sort i energies perquè encara queda bastant tute.
Sí, sí, sí. A veure la veu si aguanta. Ahir em trobava una mica així, eh? Tan xerra.
I a sobre aquí estirant encara més.
A veure, demà el Tomi m'entrevista a Ràdio Tàrrega a veure què s'explica.
Doncs pues bueno, ja ho sabeu, que podeu sintonitzar solament també per internet.
Sí, 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 per internet es sintonitza. I avui dia.
I ara mentre xerrava amb ella aquí també, que m'hi aprofitarem per anunciar-ho, que hi ha una nova trobada del llibre anarquista, aquest cas a Madrid, 8a ja edició, o sigui, també un evento bastant de referència, serà el 3 i 4, 5. Ja us recordarem i més em vas detallant una miqueta també la programació, però bueno, apunteu que serà el 3, 4, 5 de desembre allà a la capital. I després relacionat
del regne.
Mica... Sí, del regne. I explicant una, bueno, relacionat una miqueta amb tot el que hem estat xerrant amb el Johnny, dir-vos que dins d'un cicle que està fent la gent de l'Euskal Etxea, que es podríem dir la Casa Basca a Barcelona, doncs es diu que la Riassona fa molts anys també que ho fan, porten bastanta gent a tocar, alguns cops bueno, també intenten sortir de lo que habitualment s'encaixa la música basca, és potser la part més folklòrica o la part més lligada al punk i al rock radical, pues sempre porten propostes bastant variades i bueno, pues aquest any és igual, va venir el Joseba Tapia, hi haurà un concert que jo recomano molt que és a la gent de Gosse, que és una gent pues, que barreja bastant pues, sí, la música més feta bueno, amb instruments tradicionals bascos però amb música electrònica i amb una actitud bastant punk i alguns dels membres venen de bandes d'aquesta línia i també hi ha unes xerrades que precisament pues, pretenen una miqueta reflexionar o xerrar sobre, sobre el moviment punk a Euskadi. Això serà en el mateix Euskaletxea d'allà del Born, i ho podeu veure, bueno, buscant per internet. És una programació bastant, bastant tupida, però si la busqueu, jo crec que és el divendres, si no m'equivoco, hi haurà així xerrada i no sé si algú...
La música basca, 24 de novembre, Vigilar i castigar el punt basco, el 17 de novembre. M'he confós.
Pues això, el 17.
17.
I això ja el cap de setmana, pues després jo recomano és el Concert de Gossa, que és una banda que vam tenir cosa de veure en un festival a Piera i que la veritat s'ho prenen prou. Bueno, pues si et sembla, posem una última cançó punk d'una altra banda que m'ha estat xerrant aquí, que a més també aquí alguna vegada hem tingut la sort, pues, de poder xerrar amb la Sílvia, amb la cantant, són els últims Resorte. A més parla en certa forma del que hem estat parlant, en part, que és de música, és la, bueno, és la Gran Estafa, que és una de les seves cançons segurament més conegudes i pues, que parla del mundillo musical. I mentre la busquem, bueno, recordar-vos que aquí durant molt temps hi ha hagut un programa que s'ha dedicat també, pues, en certa forma, a parlar i reflexionar sobre el punk molt més enllà del seu esperit musical, sinó més com a estil de vida, que és el punk filós. Des d'aquí saludem el Miqui i us recordem que podeu recuperar els seus programes en el podcast i blog i MySpace i totes les plataformes que deu tenir muntades, i que, bueno, és un programa recomanable que esperem que un dia o altre torni. La Gran Estafa.
Vinga.
Hem evitat parlar de l'Esgae, tot i que abans has nombrat, però bueno, ja no ens dona temps i seria entrar i...
Bueno, ja ho estàs dient, la Gran Estafa, no?
Vinga. Aquí teníem a la Sílvia i els últims Resorte des d'un disc recopilatori, el Viva la Pump, feia temps que no el posàvem, però bueno, que també va recopilar una miqueta el passat punk, però en aquest cas ha estat alt. Bueno, doncs entrem ja a la recta final, que hi ha molt pocs minuts, assemblem a Jares, ja sabeu que estem a les zones lliures de Contra NFM, 91.4, www.contranda.org.
Yep.
Volem dir algunes coses d'agenda i també recordar o comentar-vos també el que està passant al barri de les Corts aquestes darreres setmanes, perquè la gent de la Colònia Castells l'hem tingut aquí tant en directe presencialment com per telèfon alguns cops, i bueno, com passen aquestes coses, ja sabem que quan arriben els seus moments més dramàtics, pues, a vegades des dels mitjans no se'n parla o se'n parla de la forma que tots ja sabem, pues, bueno, la Colònia Castells ja ha començat a la fase més terminal d'enderrocs, però bueno, la gent allà alguna segueix resistint, i igual que la gent que està en les cases baixes de dins, també el Casal Popular, pues estan, pues, cridant a la resistència i demanant que la gent vagi allà a les activitats que estan fent, i sobretot, pues, a sumar esforços, pues, perquè almenys d'una guerra, i si es pot aguantar al màxim, pues fer-ho. I això, us animem, pues, que aneu allà a la Colònia Castells, si no heu anat mai, almenys a conèixer aquest espai únic a la ciutat, i pues, a solidaritzar-vos. Bueno, i amb coses de gent ens anem ben lluny, no?
Sí, bueno, doncs tenim notícies dels nostres estimats alienígenes i bé, ens convoquen a si volem participar a les Olimpiades Llenyataires que organitzaran la setmana del 22 al 28 de novembre. Això doncs forma part de la seva estratègia doncs per calentar-se aquest hivern i bé, passa per fer un curs de lo que seria la gestió forestal o les tècniques forestals, o sigui, fer llenyataire, però d'una visió àmplia, no? Doncs coneixen també els arbres, les tècniques, manteniment d'eines, això és una cosa molt pràctica. Això és del 22 al 26 de novembre i el cap de setmana, el dissabte, el 27, faran les fantàstiques Olimpiades Llenyataires, on ens inviten a participar individualment o com a equips per tal de passar-ho bé mentre al mateix temps que estem aprenent i disfrutant d'aquest món de camises de quadros i barbes.
Bueno, un evento recomanable, no? Sí. I punt on els hi hagi. Bueno, abans...
On hi hagi motoserres, punt gore i coses d'aquestes, així, fantàstic.
Bueno, unes cosetes ràpides. Sant Andreu, ja que m'ha estat comentant abans, no?, el tema de l'Ateneu Llibertari, segurament
s'acosten
les festes alternatives. Només us direm la primer evento ja molt veterà, que és la Patxanga Futbolera. Serà el dia 27 de novembre, serà a les 12:30 i...
Mira, el mateix dia que les Olimpiades Llenyataires.
Ah, pues sí. I bueno, pues si us voleu inscriure, per exemple, ens escriueu i us donem un número de telèfon. I si no, pues, bueno, busqueu per internet en els blogs que tenia por ahí la gent de Sant Andreu i de pas veieu l'altra resta de programació. I ara el proper programa ja us explicarem més la part més lúdica, però bueno, que ha arribat la Patxanga Futbolera i les festes alternatives de Sant Andreu, que esperem que aquest any pues, no tinguin problemes amb la seva ubicació, cosa que sembla que últimament s'estava convertint en alguna cosa habitual. I després també una altra cosa que ens ha arribat interessant per part de la gent de l'Ateneu Enciclopèdic Popular és una projecció del documental sobre Nunes, que es diu Nunes Anarquia Visual, que faran el dia 27 de novembre a la sala a la Casa Lizal del Centre Cívic de l'Eixample Dreta, que està al carrer València, 7:30. 27 de novembre, a les 7:30, Nunes Anarquia Visual.
El Nunes surt al llibre.
També, no?
Una altra... Sí, perquè va fer una pel·lícula sobre la moguda musical barcelonesa, es deia Gritos a ritmo fuerte, i entre d'altres hi havia una actuació no gaire estel·lar de Johnny Destruye y los Repugnantes.
Pues ja ho veieu, al final tot acaba lligant, eh? Tot acaba,
sí,
tot acaba enllaçant. Bueno, i ara us ficarem una cançoneta i alguna cosa molt molt ràpida i bueno, ja sí que ens despedirem que ve la gent d'Aptitude. I vull acabar amb una cançó d'una gent bastant peculiar que es diu Satanagre, ja que el dia, la setmana que ve, com que som 15 hores no farem programa i no podrem ficar-vos aquesta cançó pel 20N, doncs us la fiquem ara, Espanyol és Franco Muerto, i ho recordem un blog d'una campanya que portem temps aquí matxacant i que ja entra a la recta final, que és aquesta campanya d'apostasia que estem fent a una sèrie d'individualitats i que es diu apostasiesalegria.co. I de la, si voleu saber més cosetes d'ella, escolteu el programa de la setmana passada, que vam xerrar amb gent de Teus de Catalunya, i si no, entreu al blog apostasiesalegria.tk. Bueno, Joni, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, un gran plaer, com sempre, tornar a contrabanda.
Sí, i a més tenir-te aquí, físicament, els Majares sí que era el primer cop, tot i que hem fet alguna connexió telefònica, i bueno, pues esperem que no sigui l'últim.
Això mateix.
Que es vagin fent coses, no?
I que aguanteu aquí els micros.
Españoles. Franco. Ha muerto. Españoles. Franco. We'll be right back.
La asamblea
de Majaras
se va.
¿Por dónde?
Ha venido.
Venga, Somi.
¿Quién los es?
¿Harto de la visita papal?
¿Hastiado de tanto monaguillo suelto? Apóstata como puedas. S'ha engegat una campanya col·lectiva i popular per apostatar, és a dir, per deixar de pertànyer a l'Església Catòlica.
Si vols tenir més informació sobre el procediment i els llocs on pots omplir els formularis, escriu-nos a
apostasia.es.alegria@gmail.com.
O visita la web
apostasiaesalegria.blogspot.com.